Va, obrim ara la nostra tertúlia ciutadana. Ens acompanyen en Jani Virgona, en Maite Ferrer i en Paco Mayans. Benvinguda, benvinguts a Radio Villa, com esteu?
Hola, gràcies. Bon dia.
Bon dia a tots.
D'entrada, pues, enhorabona, perquè això d'aquí ja apareix, hasta una ràdio.
Eh? Que sí?
Madre mía, que impacto la va entrar, de verdad. Lo felicito,
Es que vàrem conèixer aquesta ràdio del que era l'Ajuntament Vell, a un quartet allà de mala mort.
Les caixes dels ous, no?
Exactament. Sí. I qui estava allà, en Llorenç Vidal, en Xavi Oller i tota aquella gent, pues sí que veiem uns canvis brutals. Canvi brutal i molt bé. Ara aquí només troba en falta una webcam.
Para ser l'indirecto.
Jo no sóc molt amic d'aquestes coses, la veritat. La ràdio és la ràdio. I la màgia de la ràdio sustenta precisament en això. Saps? Però bé, segurament no ens podrem escapar de les modernitats, Paco, i tard o d'hora acabarem instal·lant, com tu bé dius, una webcam. A veure, avui, sens dubte, l'actualitat està marcada per la publicació d'aquesta sentència dels encausats del procés. 12 encausats. Bé, doncs ara mateix tenim Oriol Junqueras, 13 anys de presó, Raül Romeva, 12 anys de presó, Jordi Turull, 12 anys també, Dolors Bassa també 12 anys, Josep Rull, 10 anys i 6 mesos, Joaquim Forn, 10 anys i mig, Carme Forcadell, 10 anys i mig, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, els dos que no eren, diguem-ne, polítics en actiu, sinó formaven part d'entitats socials, 9 anys, i després Santi Vila, 1 any i 8 mesos, igual que Meritxell Borràs i Carles Mundó. En aquest cas, doncs, els que han rebut una condemna major, Junqueras i Romeva, per sedició i malversació de fons públics. Maite, ens ajudes una mica a interpretar aquesta sentència al Tribunal Suprem?
Ho intentaré, perquè jo he de confessar que no l'he llegit encara. Possiblement una anàlisi més prudent seria després d'haver llegit la resolució, però sí que es poden fer un parell de reflexions respecte a les penes imposades, en els tipus de delictes i de més. Se'ls condemna per sedició, no per rebel·lió, i de la mateixa manera que hi havia dubtes jurídics respecte a si es complien els requisits del tipus penal amb la rebel·lió, jo trobo que també hi ha dubtes jurídics respecte a la sedició. És a dir, l'anàlisi possiblement hagi de ser ara mateix de caire estrictament jurídic, amb el que és un procediment penal i una sentència, i analitzar aquells tipus penals que s'han fet servir per establir una condemna. Es podrien fer altres consideracions, però trobo que això requeriria fer-ho després d'haver llegit pormenoritzadament la sentència, cosa que ja dic que jo no he fet per ara, i segurament tenint en compte una sèrie de condicions, de condicionants polítics que amb aquest procediment també han tingut el seu pes. I trobo que avui en dia ja ningú ho pot negar en això. Se'ls condemna per sedició, i el tipus penal de sedició, segons el 544 del Codi Penal, estableix que hi ha d'haver un alçament públic i tumultuari per impedir passar força o fora de les vies legals, l'aplicació de lleis o a qualsevol autoritat es legítim exercici de les seves funcions. Per tant, amb una frase que pareix molt senzilla, s'engloben tota una sèrie de requisits, que és el que a vegades no tenim en compte quan analitzem les sentències des d'un punt de vista estrictament jurídic. És a dir, aquí, quan es diu que s'alcen pública i tumultuàriament, ja estableix tres requisits, només amb aquest petit extracte dels tipus. Allà ha d'haver un alçament. Ha de ser públic i ha de ser tumultuari. I aquí possiblement el dubte jurídic que podem tenir, que és discutible i que entenc que amb la sentència s'ha d'haver ponderat i s'ha d'haver discutit, és si hi ha aquest concepte d'estumult. Perquè part de les defenses, ja no tan sols dels polítics, sinó de les dues persones, els dos Jordis, que estan segudes a un banquet per mort de que encapçalaven unes organitzacions de mobilització popular, és fins en a quin punt aquí s'està criminalitzant o no el que és un moviment públic, efectivament, de desobediència civil, si es vol, perquè si no traçam molt bé la línia entre una manifestació pública més o menys espontània, aquí ja podem també anar a altres matisos, però una manifestació pública, si això ho trasbassam a dir que és una manifestació tumultuària, ja ho estan volcant dins d'un tipus penal. Per tant, encara que jo la sentència, jo personalment penso que ningú no m'ha sorprès, qualsevol altra cosa que no fos una condemna, i a més de bastants d'anys de presó, trob que m'ho hauria creat sorpresa. M'interessa saber a com s'ha justificat això jurídicament, perquè independentment de la consideració que jo pugui tenir de com s'ha manejat el procediment o s'ha vist que era pública i que s'enregistrava i que es podia seguir, el que es demana d'una sentència del Tribunal Suprem és que siga jurídica, que siga precisa i que estiga ben fonamentada. Per tant, no val dir que hi ha dos senyors que es varen pujar damunt d'un cotxe i, per tant, això és un tumult. Hi ha que filar molt més prim i és aquesta part que encara no he pogut fer i me sap greu i que hi haurà que determinar-ho llegint perfectament la sentència.
De moment hi ha una àmplia repercussió en la premsa internacional d'aquesta sentència. El que destaquen bàsicament els diaris de tota Europa i també dels Estats Units és la duresa de la sentència contra el procés. Llegim el Guardian, Gran Bretanya, diu els catalanistes, els líders catalanistes han estat condemnats a llargues penes de presó. També llegim a Le Monde, a França, diu nou dirigents catalans condemnats a penes de presó. Destaca una mica el context, diu 12 dels dirigents estaven, han set jutjats a Espanya pel referèndum d'autodeterminació de l'octubre de 2017. A Itàlia, la República, a Catalunya, veredicte sobre els independentistes. 13 anys de presó per Junqueras. Destaca, i a més amb fotografia de portada de la cara d'Oriol Junqueras, l'exvicepresident del govern català i exconseller d'Economia i Hisenda, recordam, com deia la Maite, ara condemnat per un delicte de sedició en concurs medial amb un delicte de malversació, agreujat per raó de la seva quantitat. Bé, 13 anys de presó, més 13 anys d'inhabilitació. Altres titulars, doncs bé, el New York Times també titula, diu, la sentència sobre els independentistes catalans a Espanya, cap als 13 anys, o sigui, fins als 13 anys de presó. La Cort Suprema estableix penes molt llargues de presó als antics líders del moviment independentista català després del seu referèndum d'autodeterminació de l'any 2017. L'Essoir, a Bèlgica, diu, a Espanya, els independentistes catalans acaben amb penes de presó de 9 a 13 anys. Bé.
A veure, jo tinc que confessar que aquest tema m'agafa una mica contra peu, sobretot després d'escoltar la acertadíssima dissertació de la Maite, en la qual estic absolutament d'acord. Jo, evidentment, no puc entrar en temes jurídics, no tinc els coneixements que té ella, i estic totalment d'acord amb el que ha dit. Evidentment, hi ha que estudiar la sentència, hi ha que veure com s'ha fonamentat i demés. Sí que es ve que, a veure, aquest judici d'entrada per jo ha arribat tard. Perquè el que tu no pots fer és la famosa presó preventiva, 2 anys i pico de presó, doncs ja podria entendre que les sentències tardin uns quants mesos, no 2 anys, encara que n'hi ha algun enconat que ha tardat bastant més. Dit això, a veure, en aquest món hi ha unes normes de joc, les quals tots d'alguna forma m'ho devem, i que tenen uns mecanismes, si no m'ho agraden, per canviar-les. Es canvien a través del poder legislatiu, en aquest cas, que es tenen que muntar majories per aconseguir que es canviïn. Jo també crec que es tindrien que canviar. Evidentment, el tema del famós referèndum del dia primer de l'octubre de 2017, evidentment, aquell tema constitucionalment no es podia fer, però la Constitució no és una cosa que sigui dogma de fe i no es pugui canviar. Es tindria que haver canviat en aquest moment, va permès el referèndum i segurament no estaríem aquí. O sigui, d'un molt inclús que l'independentisme hagués guanyat, però bueno, està ben clar. Hem arribat en aquest punt. En aquest moment, la llei i la justícia de voltes no va pel mateix camí. Tenim unes sentències que els haurem d'acatar, no són firmes, m'apareix que es poden recórrer en el Constitucional d'Estrasburg, que estic donc pressuposat que aniran a per allà, i el que sí que demano públicament és que les possibles manifestacions que es faran arreu de Catalunya i segurament per Eivissa i Formentera i demés, es facin en seny i de forma pacífica.
Les concentracions ja estan convocades a Eivissa, la cita és a les 20:30 a Salamera, Vara de Rei, a Vila, i aquí a Formentera a les 9 de la nit a la plaça de la Constitució de Sant Francesc. Pel que hem vist per la convocatòria que està corrent per les xarxes socials, es demana als convocants que vagin amb espelmes.
A veure, respecte al que ha dit en Paco, hi ha una part que jo trob que és fonamental que parem a reflexionar. És a dir, si estem dient que s'han de complir les normes sempre, estan negant els drets a desobediència civil, que jo trob que és un dret que la societat ha de tenir contra aquelles normes que trobi que són injustes. Que, a més, no és nou d'ara, no s'ha inventat ara, s'ha fet servir abans, i històricament ha tingut, ha set els impuls de segons quins avanços legislatius. Això per una banda. Per una altra, fer una crida que les manifestacions que es facin avui a Eivissa i Formentera siguen pacífiques, amb tots els respectes, Paco, quan no ho han set? Quan no ho han set?
Hasta ara ho han set, jo no aconseguissin fer.
Però és que aquí s'ha aconseguit una cosa molt perversa, que és que s'està parlant de rebel·lió, s'està parlant de tumult, s'està parlant d'aquest moviment és violent. De fet, ara mateix hi ha membres que estan empresonats, alguns inclús en vellament. S'està volent transformar això, que en essència ha set pacífic sempre, en un moviment que en un moment pot degenerar. Per tant, aquí hauríem de fer tota la reflexió, ja no és estrictament jurídica, de en a qui interessa que aquest moviment vagi basculant cap a una vessant més violenta. Perquè allò hi ha una cosa que ha fet en Pepo abans que m'agrada molt, que és revisar la premsa estrangera. Perquè quan se parla d'això, segons quines persones que viuen a l'estat espanyol, és molt difícil fer-los entendre que encara que llegeixin a 4 diaris diferents, que escoltin 2 emissores de ràdio i que vegin 5 cadenes diferents de televisió. Si tots els diaris, les emissores de ràdio i les cadenes de televisió són espanyoles, vulguem que no, tenen un biaix cap a una de les dos vessants del conflicte. Sí. Perquè te diuen, no, perquè jo llegeix que l'ABC que és de dretes, però llegeix que el país, vulguem dir que el país és progressista, que aquí ja en podríem parlar d'altres coses. Però vull dir, aquí hi ha un biaix que, de la mateixa manera que nosaltres, normalment el que faim és intentar veure a què diu la premsa catalana, però també la premsa espanyola, per tenir almenys un contrast, això des d'Espanya no es fa. No es fa. Per tant, hem d'intentar treure els focus del que és immediat nostre, d'aquells que pensen com nosaltres, i veure una mica com veuen aquest procediment les persones que hi poden posar a certa distància. No vol dir que això faci que tinguin raó, però almenys intentar veure amb un poquet d'objectivitat amb su tarannà política pugui tenir un mitjà o l'altre, però una mica des de la distància a com s'enfoca això. I això s'enfoca, encara mateix hi ha unes persones sense ningú tipus de delicte violent, que per això s'ha llevat la rebel·lió, fent encaixar dins un tipus que parla de tumult, però que no, jo entenc que no s'haurà pogut acabar d'acreditar, encara que el Tribunal Suprem diu que sí, s'està intentant fer passar això per una cosa tan greu com el que podia passar al País Basc als anys 80-90, i això no pot ser. No pot ser perquè és evident que hi ha un desequilibri.
No crec que arribem aquí, Maite. Jo, a veure, jo sent molt que s'hagi malinterpretat el que he dit. Jo en ningú moment he dit que fins ara les manifestacions que he dit hagin pogut ser violentes. No, ni moltíssim menys. El que passa és que en aquest moment els ànims estan exaltadíssims. I això, jo demano que es quedi aquí, que la gent es manifesti com sempre s'ha fet de forma, insisteix, com sempre s'ha fet de forma pacífica i lliure, només faltaria. El que dius tu en quant estem a la premsa, evidentment, sigui on sigues, que la premsa, tu pots llegir una premsa de Catalunya que et dirà una cosa i la premsa de Madrid que en dirà una totalment diferent. La forma de ser una mica objectiu és llegir la premsa d'un costat de l'altre i llavors treure la teva pròpia opinió en funció de lo que diu un i l'altre. Això és evident. En quant a la desobediència civil, home, evidentment, com dius molt bé i tens raó, moltes de les coses que han anat canviant ha estat perquè la gent públicament ha anat posicionant-se de volta de forma fent això, el que és desobediència civil. El que no em pareix massa bé és que el president de la Generalitat de Catalunya cridi en aquesta desobediència. El senyor president de la Generalitat, el senyor Torra, és el president de la Generalitat de Catalunya i de tots els catalans. No, ja vaig notar el tren, ara m'espera que contesta, però és així, és de tots els catalans. I no tots els catalans són independentistes, no tots els catalans estan a favor de la independència. Rascant el 50%.
Comencen les mobilitzacions al Principat, en aquest cas hi ha talls de carretera, concentracions a Barcelona, talls en els carrers. Bé, doncs pareix ser que el moviment al carrer doncs comença a activar-se poques hores després d'haver-se conegut doncs aquesta sentència del procés. Maite, volies fer algun apunt, això que comentava?
Bé, sí, per al·lusions. Com que m'ha dit que ja sabia el que li anava contestant, no el vull deixar amb les ganes de que jo li contesti. De la mateixa manera que el president de la Generalitat representa que és president de tots els catalans, dels que ens han votat i dels que no, hi ha un senyor en el que no ha votat ningú que després del 1 d'octubre va comparèixer davant de televisió i en directe es va amputar un braç, perquè els hi va dir als catalans que ja no eren súbdits seus, que eren simplement unes persones que havien de fer el que ell digués perquè si no els enviaria tanques. Ara ho estic dient molt a grosso modo. Però vull dir, algú hauria de reflexionar respecte que el cap d'estat d'Espanya directament va reconèixer que hi havia una aldea d'irreductos galos, com es deien Astèrix, que no li feien ni cas. I ara ja no és un anàlisi jurídic. El que està passant aquí, ho vulguem veure o no, és la cimentació d'una Catalunya independent. Perquè estem rossant el 50%. Jo estic d'acord amb en Paco. És possible que si això es hagués votat, l'independentisme no hagués guanyat. Però jo per edat me'n record quan els independentistes eren quatre gats i una mona. I ara és la meitat de la societat. Algú pensa sincerament que empresonant gent dels comitès de defensa de la república, que amb condemnes com aquestes que són, almenys, ja no dic políticament, jurídicament discutibles, que des de fora es miren com a com pot ser que hi hagi una condemna de 13 anys quan no hi ha un ferit, ni hi ha un mort, ni hi ha un res. Algú pensa sincerament que aquesta és la solució? Això realment, i ara faré un símil una mica també a grosso modo, Espanya s'està comportant en Catalunya com un senyor espanyol que no li donava el divorci a la seva dona a Espanya dels anys 60 i li deia, no te puedes divorciar de mi porque no existe ley del divorcio, entonces te tienes que quedar aquí y aguantar, porque además si te vas de casa te vas a morir de hambre. Això, si fa més trasbàs, és exactament el que està passant en Catalunya. I algú li hauria de recordar a Espanya que aquell senyor que als anys 60 li deia a la seva dona, no te'n pots anar de casa perquè sense jo no ets res i perquè a més la llei no t'ho permet, que un parell de dècades després la dona es va divorciar, se'n va anar de casa i va viure molt feliç.
Maite, m'acabes de dar la raó finalment en l'exemple que has posat del divorci. En aquest moment, per què divorci? Perquè es va aprovar una llei que permetia el divorci.
I per què es va aprovar aquesta llei?
Bueno, perquè seria persones que varen mobilitzar-se i van
mobilitzar-se. Ahí vamos, mobilitzar-se.
No, 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 perfecte. Jo no
estic... Si al final, Paco, me l'estàs donant tu, jo.
No, no, me l'estàs donant. I si tu em parles de su majestat, su majestat, no em porta parlant de su majestat. És un tema que jo crec que estem molts d'acord en que és un tema absolutament anacrònic i que si avui en dia es fes un referèndum com toca, en aquest sentit segurament passaríem a parlar de la república ja.
Maite, em dones la paraula, és que tinc dues trucades pendents, molt breu.
En Paco parla de fer referèndums, fascam-los, de república o monarquia, de Catalunya, fascam-los, votem.
Ara sí, va, anem cap a la platja amb en Marco Laje, de Servei de Socorrisme. Marco, bon dia.
Hola, Pep.
Ràpidament, repassem les platges. Marco? Bé, ens quedarem sense anar a la platja avui. Següent cridada, anem amb na Pilar Joan, de Disfruta Formentera. Avui, recordem, a les 10 de la nit hi ha una caminada pel Pla de la Mola marcada en les festes del Pilar. Hola, molt bones, Pilar.
Hola, bon dia.
Explica'm-vos un poc, a les 10 de la nit a la plaça de l'Església, no?
Sí, a les 10 de la nit a la plaça de l'Església caldrà dur aigua i reflectant. I, bueno, llavors anirem cap a la zona del monestir.
Reflectant vols dir una armilla, reflectant?
Una armilla, alguna cosa que reflexi que puguem dir, mira, de lluny mos veuen.
Molt bé.
I, bueno, llavors anirem cap a la terra del monestir.
Sí.
I d'allí rumb us faro.
Més o menys quants quilòmetres en total?
Pues no crec que no arriben a 10.
No arriben
però,
a 10.
Però, bueno, uns 10.
Déu-n'hi-do, això no què són? Dos horetes fins a la mitjanit, més o menys?
Més o menys, sí. Llavors sempre depèn molt del ritme de que dugui la gent, però sí, sempre calculam unes dues horetes.
Bé, diguem-ne, l'activitat té un cost de 5 euros, que inclou l'assegurança i alguna cosa més, oi?
L'assegurança inclou un ciutat, una ferretina, una, a veure què més dur, una barreta energètica i un suquet.
Molt bé, molt bé. Per cert, Pilar, com vas viure el teu dia, el dia del Pilar de la Mola, el passat dissabte?
Bueno, pues mira, molt bé, disfrutant-lo a tope, sí.
Molt bé. Vas anar a la nit als concerts del Son Estrella Galícia i això?
No, la veritat és que no, ja no dava per tant.
Et guardes les energies per aquesta nit, avui a les 10, recordem?
Això mateix, sí, per aquí sí, a les 10 de la nit.
Caminada de la lluna plena pel Pla de la Mola. La cita és, com dèiem, a les 22 hores a la plaça de l'Església del Pilar. A gaudir-ho tu i tota la gent de Disfruta Formentera.
Moltes gràcies, allà vos esperam.
Va, i de la Mola anem cap a les platges, a veure si tenim més sort ara. Marco, bon dia.
Hola, Pepo, bon dia.
Se te lleva una ola. Tu mismo, ¿cómo estarán las playas hoy?
Pues mira, hoy Levante, bandera amarilla, precaución en el baño, y Illetas y Arenas, bandera verde.
Moltíssimes gràcies, Marco.
Adeu.
Bé, Jani, tu què? No comentaves gran cosa d'això,
eh? No comentava perquè estava escuchando y aparte que me gusta mucho escuchar Maite porque como sabe mucho y habla tan bien, pues es un gusto hablar. Y por otra parte, el compañero también me gustaba esto momento que ha tenido entre los dos, entonces me he quedado como... Bueno, es que la verdad que es pero esto refleja un poco lo que es lo que está pasando. Hay algo ahí que se tiene que acabar de aclarar de una vez. Yo creo que la solución no es llevar gente a la cárcel, por supuesto, y la solución no es la violencia, que en ningún momento ha habido, porque siempre ha sido manifestación pacífica como son la manifestación. Pero claro, lo que está pasando aquí en una tertulia es lo que hay ahí fuera, o sea, es esta sensación. Entonces yo lo que estoy reflejando ahora mismo es, por un lado, todo lo que hay de saber de verdad con palabras, que es la parte jurídica, por el otro, lo que es el ciudadano, lo que recibe, lo que transmite. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues, por fin, a ver si las dos partes se juntan. Pero que la solución no es llevar gente a la cárcel, por supuesto. La solución es hablar, la solución es intentar entender por qué está pasando todo eso. Y ya está. Y ha sido un momento bonito, la verdad que me lo he pasado súper bien, os lo agradezco a los dos, de verdad. Hasta un
si
momento.
Voleu, podem fer aquest exercici que abans proposaven des d'aquí, des de la Maite i en Paco, de mirar els diaris d'una banda i de l'altra. Mira, comencem a Madrid amb La Razón, publica... titular bastante soso, me voy a entender. El Supremo condena a Junqueras a 13 años de cárcel por sedición y malversación. Cita las penas al Jordis, al Joaquim Forn, Josep Rull, etc. Més articles relacionats amb aquest assumpte, doncs, en directo, cortes de carreteras y marcha estudiantil en la Diagonal. Ja us hem avançat que comença a haver-hi moviment als carrers a Barcelona i a Catalunya.
Sí.
Diu també una altra informació al respecte, doncs, quién es quién del Tribunal Supremo, sobre el judici del procés, els magistrats, els perfils, etc. Vagues i accions contundents per paralitzar Catalunya, un altre dels articles que titula La Razón sota el subtítol de Desafío independentista. I claus de la sentència, el derecho a decidir és antidemocràtico. Diu La Razón analitzant la sentència del Tribunal Suprem.
Qui ho diu, això, perdó?
Això ho diu, és com titula La Razón analitzant la sentència. Diu, claves de la sentència, dos punts, el derecho a decidir es antidemocrático, entre cometas. Més coses, los CDR llaman a la desobediencia i si canviem de rotatiu, anem al Mundo. També el titular principal és bastant soso, informatiu. El TS, el Suprem, condemna 13 anys a Junqueras, 11 i 6 mesos a Forcadell i 9 als Jordis. Última hora, los CDR llaman a la desobediencia. Es la hora de la revuelta popular. El Supremo permite que Torra pueda facilitar de inmediato el tercer grado a los presos del 1 de octubre. El Barça valora la sentencia. Caram, diu, la cárcel no es la solución. Declaracions de Bartomeu, el president blaugrana... I més titulars, en aquest cas un article d'opinió, diu la debilitat en la unanimitat i el torró a casa. Estàvem a Madrid, ara anem a Barcelona, amb l'ara.cat, titula la sentència al Suprem, penes de fins a 13 anys de presó per sedició contra els líders independentistes. Un parell de dades interessants al respecte d'aquesta sentència i de la informació que recull l'ara.cat és el tema de les vies jurídiques per intentar revocar el veredicte del Suprem. Diu l'ara, les defenses presentaran un incident de nul·litat i si no funciona acudiran al Tribunal Constitucional i a Estrasburg. Més coses, el Suprem afirma que la protesta del 20S va formar part d'una estratègia sediciosa per vulnerar la legalitat. Creu que Sánchez i Cuixart, els dos Jordis, van actuar amb una evident concertació amb el govern del moment. I Monanam a VilaWeb titula, el principal titular ara mateix en aquest digital és grups de manifestants ocupen diferents punts del país en protesta per la sentència. Espanya no s'atreveix a condemnar per rebel·lió però imposa penes enormes fins a 13 anys de presó per sedició. Aquí sí veiem una clau més interpretativa. Digues.
Clar. A veure, és que fins ara hem parlat de si els tipus penals es compleixen o no, però hi ha una part molt interessant també que és argumentar contra a com s'ha desenvolupat el procediment. Perquè l'hem pogut veure en directe i hem pogut sentir molt bones paraules del president del tribunal, que l'escucharé con sumo agrado, etcètera, etcètera, però hi ha coses que des del petit reducte on una fa feina li sobten. És a dir, que no permetés que en els testimonis o en els interrogatoris de les parts es mostrés documental, fos paper o fossin enregistraments i de més, allò personalment em pareix que és un error procedimental greu, perquè jo, amb els petits judicis en els que jo vaig, quan jo interrogo algú i li vull mostrar un document, si no em deixen que se li mostri el document, jo protest. Jo formulo una protesta, un judici petit d'una quantia minúscula. Per tant, amb un procediment penal, que el que hi ha que fer és garantir el més possible que es puga desplegar tot el arsenal, valga el terme bèl·lic, de defensa d'esteu representat, que en un moment donat no es puga contrastar el que diu algú amb el que es mostra un paper o el que es veu en una gravació, jo trobo que és una de les qüestions que seran capdals també amb una possible impugnació de la sentència. Aquest i altres defectes procedimentals.
Bé, doncs ja veurem això, que Constitucional, Estrasburg, té un llarg recorregut encara, no?
Sí, 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 sí. Sí, i a més això segurament serà un punt d'inflexió que veurem el que passa en els propers anys, però ens recordarem del que va passar amb una sentència com aquesta.
Bé, res, poc més d'un minut i arribarem a les 12 en punt. Recordem les activitats d'avui. Una ja l'hem repassat amb la Pilar Joan de Disfruta Formentera. Avui a les 10, caminada pel Pla de la Mola. Aprofitem aquesta nit de lluna plena d'avui, tot plegat en el marc de les festes del Pilar. També tenim una inauguració d'una exposició, en aquest cas de Ríos Beltrán. N'hem parlat també en el de Farafar d'avui, a les 20 hores a l'Ajuntament Vell. Ah, i pels que tingueu criatures, Jani, apunta-t'ho bé, avui a les 5:30... a la Biblioteca Maria Villan Gómez de Sant Francesc, la menorquina Gemma Moll ofereix un espectacle, un contacontes titulat En construcció, contes curts i absurds. Avui, a les 5:30, a la Biblioteca de Sant Francesc. Recomanat per infants a partir de 4 anys.
Molt bé.
Tot això i més també ho trobareu a la nostra, al nostre web, a radioillaformentera.cat. Demà hi tornarem a les 8 del matí, al 107.9 FM, com sempre. Jani Vírgona, Maite Ferrer, Paco Mayans, moltíssimes gràcies.
Adéu a vosaltres.